L'Ajuntament de l'Hospitalet descarta l'adquisició de l'Auditori de la Torrassa, propietat de l'Arcabisbat de Barcelona, després de constatar greus deficiències estructurals que impossibiliten la celebració d'espectacles. L'Auditori va tancar les portes l'estiu del 2023 i des d'aleshores les entitats i escoles dels barris de Collblanc i la Torrassa es troben sense un espai de referència on dur a terme propostes culturals. Per aquest motiu, demanen solucions. Bona tarda. De seguida ens centrem en la situació de l'Auditori de la Torrassa. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Hospitalet reconeix el talent de 10 estudiants de la ciutat que van treure al juny una nota igual o superior a 9 en la selectivitat. Hi ha un estudiant que ha obtingut un dels premis extraordinaris de batxillerat que convoca la Generalitat. L'acte s'ha celebrat a l'Espai Jove de Can Arús.
És un orgull, la veritat, perquè és reconèixer el teu esforç i la veritat que m'agrada, és molt bonic, sí.
L'Hospitalet acosta la ciència i la ciutadania durant la Nit Europea de la Recerca. Una de les primeres xerrades que ha tingut lloc al Centre Cultural Sant Josep ha proposat un espai de reflexió col·lectiva sobre la presència de substàncies químiques a productes menstruals.
Vamos a mirar la etiqueta de un producto menstrual. Allí sí que encontramos alguna información, pero suele ser información muy poco clara y que no es detallada, sobre todo los componentes que estos productos pueden llevar, sobre todo para estos compuestos tóxicos que son de preocupación por la salud humana.
I en esports ens centrarem en l'EX, que demà afronta la segona eliminatòria a la Copa de la Reina contra el futbol sala Castro Gallec. Plantilla i cos tècnic saben de la dificultat del duel i es focalitzen a gaudir de l'experiència.
Es un privilegio para todos disfrutarlo lo máximo posible y que podamos competir.
Yo creo que el de dimecres es un premio, es un extra. Ve un equipo con jugadoras con mucha calidad, con mucho nivel. Y intentaremos aguantar el partido, intentaremos competirlo y a partir de aquí que sigui el que Déu vulgui.
L'Ajuntament ha confirmat que no adquirirà l'Auditori de la Torrassa després de constatar-se greus deficiències estructurals que impossibiliten la celebració d'espectacles. L'equipament no compleix la normativa vigent de llicències d'activitat i la seva reobertura suposaria una inversió molt elevada que el consistori no està disposat a assumir.
L'Auditori de la Torrassa, propietat de l'Arquebisbat de Barcelona, va tancar les portes l'estiu del 2023 i a hores d'ara no té perspectives de tornar a obrir. L'arquebisbat ha deixat clar que no té intenció d'invertir en la seva adequació, cosa que condemna l'espai cultural a quedar fora d'ús per motius de seguretat. L'Ajuntament tampoc veu viable comprar-lo, ja que les reformes que necessita són inassolibles.
Aquell espai no reuneix condicions. No reuneix condicions. Tots els tècnics que han visitat aquell espai desaconsellen l'adquisició per la fórmula que sigui, ni que sigui regalat, perquè no podrem obrir, però no el podem fer servir com a auditori, i menys si el titular és una administració pública.
La situació preocupa especialment una vintena d'entitats i escoles dels barris de Collblanc i la Torrassa, que des de fa 2 anys es troben sense un espai de referència on dur a terme espectacles escolars, activitats familiars i altres propostes culturals.
No hi ha cap espai utilitzable. Nosaltres que fem concerts i tal, doncs algun cop hem utilitzat la iglesia d'aquí, els Desemparats, o la de Sant Ramon, però bueno, això és com bastant limitat.
De cara al futur, les entitats apunten al Teatre Joventut com a alternativa. Un cop acabades les obres de reforma, consideren que podria ser l'espai idoni, ja que és de titularitat municipal i garantiria l'estabilitat de les seves activitats.
Volem poder fer servir aquest espai de manera altruista o el més simbòlic possible per a totes les entitats del barri. Llavors volem que l'Ajuntament adopti, agafi, signi aquest compromís per a totes les entitats del barri i que, a més, no deixi de treballar per la recuperació d'aquest espai.
Mentrestant, associacions i centres educatius han hagut de recórrer solucions provisionals, com l'ús dels patis escolars o la sala d'actes de la regidoria. Tot i això, afirmen que aquests espais no responen a les seves necessitats i reclamen una resposta urgent.
Seguim a l'informatiu amb la ronda de portaveus municipals en aquest inici de curs polític i avui ens acompanya aquí al plató de televisió de l'Hospitalet la portaveu del Partit Popular del grup municipal, Sònia Esplugues. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com comentava, primer de tot, com es presenta aquest inici del curs polític pels populars aquí a la ciutat?
Doncs es planteja molt intens. De fet, és un curs polític nou, però amb els vells problemes de sempre. Són problemes estructurals que venen de molt lluny i que s'han enquistat i que l'equip de govern no aconsegueix donar sortida. Tenim problemes de seguretat, que més endavant parlarem, problemes amb la neteja, problemes amb l'incivisme i tot un seguit de problemes, doncs, com dic, que el Partit Socialista i el nou alcalde David Quirós doncs, no saben enfrontar amb valentia per donar resposta a aquests problemes.
Parlaves d'aquests problemes, alguns enquistats, un, per exemple, que és molt recent, que ha tornat doncs, a sortir en aquest cas a l'oposició, opinió pública, que és la situació de la Guàrdia Urbana aquí a la ciutat, en el qual doncs, hi ha doncs, posicions contraposades entre el que demanen els sindicats, el que planteja l'Ajuntament de l'Hospitalet. No sé si veieu, heu estat molt crítics amb tot plegat, no sé si veieu alguna solució curt o a termini de la solució d'aquest conflicte amb la Guàrdia Urbana.
Bueno, nosaltres des del Partit Popular el que hem fet davant aquesta situació ingovernable, el que hem fet és demanar un ple extraordinari doncs, per posar damunt la taula totes les necessitats, les evidències i la situació tant per l'equip de govern tant per les reclamacions que fan des dels sindicats, per posar llum i que la ciutadania sàpiga què és el que està succeint a la seva ciutat entorn a la seguretat i, evidentment, entorn a la Guàrdia Urbana. I per això nosaltres, un dels punts del dia doncs, és la reprovació del regidor de seguretat, el Jesús Ossillos, perquè entenem que és una persona que ara mateix ja no dona resposta. Nosaltres pensem que aquest senyor a l'empresa privada ja estaria acomiadat perquè no s'estan assolint els objectius pels quals aquest senyor ha de treballar. Per tant, la criminalitat augmenta. La resposta dels veïns quan truquen a la Guàrdia Urbana és que no hi ha unitats disponibles. I en lloc de solucionar el problema, intentant buscar totes les vies per intentar millorar la qualitat dels nostres agents, el que fa és enrocar-se i trencar les negociacions. Nosaltres des del Partit Popular considerem que, a més, aquesta situació jo crec que és provocada i amb mala fe per part de l'equip de govern socialista, perquè quan focalitzes en els agents de la Guàrdia Urbana aquesta situació i es fas responsables, el que estàs és intentant camuflar la teva incompetència, en aquest cas de l'equip de govern. Pensem que els agents a dia d'avui estan treballant en unes condicions molt lamentables. Estem parlant de que tenen un conveni que està caducat des de fa gairebé 9 anys, que estan cobrant per sota del que es mereixen, que estan en una situació d'uns recursos tecnològics doncs, que són propis del segle XX, o sigui, recordem que estan en paper de calca, estan posant multes i som la segona ciutat de Catalunya, per tant és surrealista, que a més hi ha pagues que no s'actualitzen des de fa molts anys i que a més la ràtio a dia d'avui és un guàrdia urbano per mil ciutadans. Per tant, quan el ciutadà truca i diuen que és que no hi ha unitats disponibles, és que és veritat, és que no hi ha unitats disponibles, però això no és culpa dels nostres agents, això és culpa de l'equip de govern que el que hauria de fer és fer una convocatòria massiva d'agents de la Guàrdia Urbana per donar respostes. I a partir d'aquí també admetre els errors i admetre, perquè el que no podem tolerar des del Partit Popular és que només arribar l'alcalde com a alcalde, mai millor dit, doncs el que faci és negar l'evidència i dir que la ciutat no té un problema d'inseguretat, quan estem veient el dia a dia dels nostres barris, especialment doncs, a la part nord, però també al Pat Sur, a qualsevol indret de la ciutat, la inseguretat s'ha convertit en un veritable problema. Per tant, nosaltres pensem que el Partit Socialista ja no és part de la solució, el senyor Ossillos ja no és part de la solució, i per això nosaltres hem demanat, per una banda, el ple extraordinari per posar a evidenciar la situació de la Guàrdia Urbana i buscar solucions, perquè al final el que estem pensant és que hem de tenir unes respostes útils, àgils i contundents, per que els nostres agents surtin al carrer i es puguin enfrontar a situacions que són moltes vegades molt complicades. I per tant, la seguretat és el primer que hem de solucionar i per això el senyor Husillos a dia d'avui ja s'ha manifestat que és un incompetent per portar a terme aquesta solució.
Això pel que fa a la situació de la Guàrdia Urbana, també li volia preguntar amb una qüestió també que han estat molt crítics del Partit Popular, que és la neteja a la ciutat. Sí. De fet, tenim una nova contracta que va entrar en vigor a principis d'aquest any, al mes de gener, i heu dit en més d'una ocasió que no heu notat cap millora des que ha entrat en vigor aquest nou contracte, que és el que veieu que falta i que no està en el carrer.
Bueno, nosaltres pensem que el contracte de neteja és, amb perdó, és un cachondeo, perquè portem ja primer que venim d'una pròrroga que és impensable que una ciutat com l'Hospitalet pugui haver estat tants anys amb una pròrroga de la contracte de neteja amb el que això suposa, d'un increment de cost, evidentment. Mm-hmm. Però una vegada entrat, ja des de l'1 de gener del 2025, el que no podem tolerar és els veïns i les veïnes que estem pagant uns impostos, que a més, precisament aquest any, no només tenim increment de la neteja, per dir-ho d'alguna manera, de l'increment del cost de la neteja, que passem ja a gairebé més de 40 milions d'euros que ens costa a l'any aquesta contracta de neteja, a més, se'ns implanta una taxa de residus i, per tant, estem pagant uns impostos de primera per rebre uns serveis de tercera. En qualsevol cas, hem d'escoltar, per exemple, la setmana passada vam tenir una reunió del Consell de Districte de Collblanc-Torrassa, la gent es queixava de la situació de brutícia que hi ha arreu de la ciutat. I a més, la senyora Lola Ramos el que ens diu és que a dia d'avui això no es notarà i que trigarem encara un any i mig a rebre una reportació de com quedarà i el bé que estarà la ciutat en matèria de neteja. Això és intolerable. Nosaltres estem pagant uns impostos ara i volem que aquesta neteja tingui un retorn a dia d'avui. Evidentment, hi ha uns camions que s'han d'encomanar, uns contenidors que són nous i tota una infraestructura que, evidentment, nosaltres podem pensar que és, evidentment, que té un procés, no?, per implementació a la ciutat de l'Hospitalet, però això no treu que els escombraries han d'escombrar cada dia. Que hi ha zones, especialment la zona nord, que és, pateix un incivisme molt agreujat i, per tant, s'ha d'incrementar la freqüència de neteja en aquests barris més dents de la ciutat. I a més, tot i que puguem tenir els contenidors més o menys vells, però això no treu que s'hagin de netejar i que s'hagi de fer, doncs, els baldeos amb productes per intentar desinfectar amb tot allò que sigui possible. Per tant, nosaltres considerem que és una vergonya que a dia d'avui estem pagant uns impostos de primera per uns serveis de tercera i que, a més, que la senyora Lola Ramos a sobre vingui i digui que, pues, que no se va notar ningú tipus de mejora fins d'aquí un any i medio, que casualitat, que serà justo quan empieza la campanya electoral.
Doncs, Sònia Esplugues, no tenim ja temps per parlar més, ens ha anat el temps en aquesta entrevista, seguirem parlant en altra ocasió de totes les qüestions, ja sigui seguretat, neteja i també d'altres que formen part també d'aquí la ciutat. Gràcies per ser aquí avui aquí amb nosaltres i que vagi molt bé.
Gràcies.
I parlem d'altres qüestions, ara ens anem cap a l'Espai Jove de Can Arús perquè va acollir la tarda un acte institucional de reconeixement als 10 alumnes de la ciutat que van treure al juny una nota igual o superior a 9 a la selectivitat i també a un estudiant que ha obtingut un dels premis extraordinaris de batxillerat que convoca la Generalitat. Cadascun dels joves va rebre un diploma de reconeixement al seu talent.
Aquestes són les cares dels estudiants de Pau i batxillerat més brillants de l'Hospitalet aquest curs. Els 11 joves s'han guanyat el reconeixement institucional per haver aconseguit uns resultats excel·lents a les proves d'accés a la universitat i un dels premis extraordinaris de batxillerat. Una de les guardonades ha estat la Paula, amb un 13,6 sobre 14 a la selectivitat.
Estic aquí amb gent que he anat a classe des de que som ben petits i que ens hauria dit el que a on arribaríem de lluny. M'agradaria estudiar Medicina perquè crec que, a part de que és una cosa que va molt amb la meva personalitat, crec que quan Déu et dona un talent l'has de compartir amb el món per ajudar aquells que potser els hi fa més falta. Llavors el meu somni és això, poder ajudar la gent amb aquest premi que m'han donat, no?, i fer-ho servir pel bé de les persones.
Una altra de les estudiants de Medicina que potser acaben a hospitals com el de Bellvitge és la Inés, que ha començat les classes universitàries.
Han sigut una mica agobiants, però perquè és un canvi molt gran de respecte a batxillerat, però la veritat que la gent és molt, sí, no sé, molt guai amb la gent i les assignatures també m'agraden molt. No sé, doncs és un orgull, la veritat, perquè és reconèixer el teu esforç i la veritat que m'agrada, m'agrada, és molt bonic, sí.
Enguany, l'acte de reconeixement de l'Ajuntament ha estat més distès i amb els estudiants rodejats de famílies, professors i amics a l'Espai Jove de Canarús.
Ara comencen una etapa formativa importantíssima, però l'important és que també es formin com a ciutadans i ciutadanes, i això jo crec que també és feina dels centres educatius, però evidentment de les seves famílies, que avui estan orgulloses de veure'ls. És aquesta generació que en uns anys haurà d'assumir responsabilitats en tots els àmbits, en el sector privat, en les institucions públiques, per tal de continuar transformant la societat i fer avançar la nostra ciutat i la nostra societat.
Els joves marxen a casa amb un diploma i l'aplaudiment de tota una ciutat que comptarà amb ells per afrontar els reptes de futur.
Dues escoles de l'Hospitalet han participat a la 12a edició del Confina a Catalunya. La Conferència Internacional de Joves Tinguem Cura del Planeta és una trobada on estudiants de secundària busquen solucions i compromís davant la problemàtica ambiental que pateix el planeta.
Entre jocs i rialles, els alumnes de diversos instituts de Catalunya van tenir ocasió per parlar de residus i consum, biodiversitat, aigua i la qualitat de l'aire. Aquests han estat alguns dels temes centrals de la darrera edició de la Conferència Internacional de Joves Tinguem Cura del Planeta, que es va celebrar al Prat. Unes jornades que s'organitzen anualment amb un objectiu clar.
A partir de la problemàtica ambiental, l'emergència climàtica en la que estem, doncs intentar trobar un problema local, això és molt, molt important, val? Que no sigui un problema global, sinó que sigui un problema local que els afecti directament, i aleshores a partir d'aquest problema local buscar accions que ells puguin fer des del seu centre.
I ara els protagonistes han pogut intercanviar tot allò que han après als seus centres amb jovent d'altres ciutats.
Hem fet un debat on cada grup es posava una aula segons el tema que li interessava del medi ambient i debatíem propostes que podem adaptar nosaltres a les nostres escoles i als nostres municipis.
La Confint, a banda de convidar els joves a trobar solucions respecte a temes mediambientals, també vol servir per generar consciència no només en ells i elles, sinó també en els seus cercles.
És molt important reciclar, mantenir l'aigua, perquè no tota la gent està conscienciada i doncs també és un bon moment per passar estona amb gent que pensa igual que tu i que té doncs el mateix pensament.
12 alumnes catalans ara marxaran del 5 al 9 d'octubre a Palència, on se celebrarà la Confint estatal amb alumnes de tot el territori espanyol.
Ja hi ha data per la nova ampliació de la zona verda d'aparcament. Serà l'1 d'octubre quan es posin en marxa les noves places d'aparcament regulats als barris de Sant Josep, el Centre, la Florida i les Planes. S'amplien a més de 3.250 places que se sumen a les més de 6.000 que ja existeixen a l'Hospitalet. De moment, Bellvitge i Gornal són els barris que no tenen zona verda d'aparcament. Recordem que aquestes places són gratuïtes pels veïns de la zona i tenen una bonificació als comerciants i als familiars dels residents. El pròxim divendres tindrà lloc el ple municipal corresponent a aquest mes de setembre i abans de la seva celebració repassem les mocions que presentaran les diferents formacions polítiques. Pel que fa al grup municipal de Vox, presentarà dues mocions centrades en la inseguretat a la ciutat i la immigració.
Vox presenta dues mocions relacionades amb la inseguretat i la immigració. En la primera d'elles demanen suprimir l'ensenyament de la llengua àrab i la cultura marroquina als centres educatius de l'Hospitalet. Francisco González, portaveu del grup municipal, ha assegurat que no es pot cedir equipaments públics per realitzar una activitat que controla el govern d'un altre país.
No debemos prestar equipamientos públicos para que se lleve a cabo una actividad que controla el gobierno de una potencia extranjera y que además, como todos sabemos, es una dictadura. No nos parece adecuado, no creemos que sea la manera de integrar a esos jóvenes de origen marroquí en nuestra cultura y nuestra manera de vivir, sino todo lo contrario.
Vox demana, en una altra moció, la reprovació de l'equip de govern municipal davant la seva incapacitat per fer front a la inseguretat i els conflictes de convivència a l'Hospitalet. Francisco González ha assegurat que s'ha perdut el control de la seguretat a la ciutat i ha qualificat d'inacceptable l'alt percentatge de delictes que s'estan produint a l'Hospitalet.
En l'Hospitalet s'ha perdut el control de la seguretat, el control de la convivència i del civisme. Este verano ha sido insufrible, todos los vecinos lo han podido constatar. Y las cifras facilitadas por el Ministerio de Interior de los dos primeros trimestres del año así lo confirman. Según esas cifras, a día de hoy se están produciendo 7 robos con violencia al día en Hospitalet. Se están denunciando 30 delitos al día. 2 mujeres a la semana son violadas en Hospitalet. Son cifras que no se pueden seguir aguantando.
González també ha criticat l'abandonament de la Guàrdia Urbana a la que, segons diuen el govern municipal, ni dota dels recursos necessaris ni respecta com a cos essencial.
L'Hospitalet ha de tenir la possibilitat de dir la seva al projecte urbanístic de l'IA Citroën, que està entre el límit de la Bordeta i Santa Eulàlia, que tot i que els terrenys siguin pròpiament de Barcelona, l'impacte d'aquesta operació urbanística de gran abast es deixarà notar a l'Hospitalet. Aquest és l'argument principal d'una de les mocions que presentarà el grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem al pròxim ple d'aquest mes de setembre, juntament amb d'altres que fan referència al dret a l'empadronament, la gestió, el reciclatge de residus i el patrimoni artístic de la ciutat.
El projecte de l'Ajuntament de Barcelona per a l'illa Citroën preveu una zona verda de 21.000 metres quadrats entre la Riera Blanca i la Rambla de Badal, una zona verda que inclou una promoció de 200 habitatges. L'Hospitalet en Comú Podem vol que es doni prioritat al pulmó verd, que es redueixi el volum d'edificació i que es doni prioritat a l'habitatge públic. I recorda que l'Hospitalet ha de reclamar poder influir-hi perquè és un projecte que afectarà directament la ciutat.
El trànsit, la contaminació, la generació de residus, tot això tindrà un impacte, evidentment, a la Bordeta, però gairebé de manera igual a Santa Eulàlia. Per tant, creiem que tenim tot el dret a dir la nostra, a proposar els canvis que creiem oportuns, perquè això té un impacte extraordinari a l'Hospitalet.
El grup de comuns també instarà l'Ajuntament de l'Hospitalet a adherir-se al pacte pel padró aprovat pel Parlament i recorda que l'empadronament és un dret universal que a la ciutat no està pas garantit.
Perquè es tracta de complir la llei i s'empadronin totes les persones que viuen a l'Hospitalet i d'aquesta manera es vegin millor defensada la possibilitat de garantir els seus drets, que en aquest moment no els tenen garantits.
I en altres mocions, l'Hospitalet en Comú Podem plantejarà que l'Ajuntament doni un nou impuls a la gestió i tractament de residus i, entre d'altres mesures, proposarà una nova taxa pagament per generació, de tal manera que qui més residus generi pagui més. Igualment demanarà que l'Ajuntament reclami al Museu Arqueològic de Catalunya la cessió de la Medusa, una escultura funerària romana que va ser trobada al segle XIX a l'església de Santa Eulàlia de Provençana i que ha estat declarada símbol de la ciutat.
Una conferència sobre la presència de substàncies químiques a productes menstruals ha encetat la programació a la ciutat de la Nit Europea de la Recerca, una iniciativa que té com a finalitat aprovar la recerca, la innovació i els seus protagonistes a la ciutadania.
Al llarg de la seva vida, una persona que menstrua pot arribar a utilitzar més de 10.000 productes menstruals d'un sol ús. Davant d'aquest volum i l'impacte ambiental que genera, cada vegada més dones opten per alternatives reutilitzables. Però sabem realment què contenen aquests productes? Un equip d'investigació de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua ha analitzat la seva composició química per donar resposta a aquesta pregunta.
Estamos investigando los aditivos plásticos, entre los cuales hay algunos que pueden ser tóxicos, que son los talatos, los ésteres organofosforados, los PFAS y luego algunos que todavía se sabe muy poco sobre los efectos que pueden tener en la salud.
Aquesta ha estat una de les 7 xerrades que es duen a terme a l'Hospitalet els dies 22 i 23 de setembre en el marc de la Nit Europea de la Recerca, que té lloc en més de 300 ciutats d'Europa. Un dels objectius principals de la proposta és apropar la recerca a la ciutadania i democratitzar la informació científica.
La información no tiene que quedarse solo dentro de las revistas científicas, es algo que se tiene que hablar con la gente porque estos son productos que todos usamos en el día a día y entonces es útil saber el contenido también para que podamos elegir de manera informada qué producto utilizar.
El grup de recerca critica que la legislació actual no obliga a les empreses a especificar tots els ingredients dels productes menstruals. Això fa que sovint no se sàpiga si contenen perfums, fragàncies, plastificants o altres additius químics que no sempre apareixen a l'etiquetatge i poden ser perjudicials per la salut.
Vamos a mirar la etiqueta de un producto menstrual. Allí sí que encontramos alguna información, pero suele ser información muy poco clara y que no es detallada sobre todos los componentes que estos productos pueden llevar, sobre todo para estos compuestos tóxicos que son de preocupación por la salud humana.
De moment, l'estudi constata que tots els productes analitzats, tant els reutilitzables com els d'un sol ús, porten aquests additius. La investigadora ha qualificat de preocupant aquesta presència i ha explicat que els propers passos són seguir investigant per veure què es transfereix del producte a la pell i els efectes que pot tenir això per la salut.
L'escriptor hospitalenc Tony Hill posa a punt final a la trilogia del Verdugo amb el llibre La Muerte Blanca. Milers de lectors podran viure el desenllaç final d'aquesta història protagonitzada per la criminòloga Lena Mayoral i el Verdugo, un psicòpata que mata a les seves víctimes amb el garrot vil. Hill ha estat immers durant 3 anys en aquesta trilogia, que més enllà d'aquesta trama central també ha abordat temes com les sectes i el concepte de família del segle XXI.
És un senyor que mata sang freda d'una manera i mata per un pur plaer personal, no? Per una pura necessitat personal. Llavors, això és bastant monstruós en si mateix. El que passa és que la paraula monstre a mi em resulta, és un ésser humà també, eh? Vull dir, em resulta una mica exagerada i trobo que es fa servir indiscriminadament.
Aquest dimecres l'AEX afronta la segona eliminatòria de la Copa de la Reina, el rival al futbol sala Castro Gallec.
Repte majúscul per a l'AEX l'Hospitalet. El conjunt de Noé Camiselle rebrà un equip de la primera divisió, el futbol sala Castro, en la segona eliminatòria de la Copa de la Reina, 700 de final. Plantilla i cos tècnic saben de la dificultat del duel i es focalitzen a gaudir de l'experiència.
Es un premio para el club, es un premio para las jugadoras, es un premio para la institución, un premio para Hospitalet. El hecho de que pueda venir un equipo de primera división, que con jugadoras internacionales, con entrenador que ha estado en Burela los últimos años, es un privilegio para todos, disfrutarlo lo máximo posible y que podamos competir.
Yo creo que el de dimecres es un premio, es un extra, ve un equipo con jugadoras amb molta qualitat, amb molt de nivell, i intentarem aguantar el partit, intentarem competir-lo i a partir d'aquí que sigui el que Déu vulgui.
Una ex que s'ha renovat de forma notòria aquesta temporada. Canvi a la banqueta i canvis importants també a la plantilla. De moment, ara toca encaixar les peces i veure on es pot estar a final de temporada.
Yo entiendo esto como un proceso. Está claro que hemos tenido bajas importantes que nos afectarán a diferentes niveles de juego, pero estoy completamente segura y confío completamente en las jugadoras que tenemos, en la portería que tenemos, y eso nos aportará un plus. Y nunca le diré a ellas, ni a la tele, ni a nadie, que quedaremos en X posición, porque eso lo dirá el trabajo, el esfuerzo, la semana, y ojalá nos respeten las lesiones y será a partir de ahí. Que lo vivamos como un proceso y que lo podamos sentir así.
Esperem poder arribar a tornar a lluitar per entrar als play-offs, per estar aquella mitja taula en amunt, però bueno, crec que hi ha molta gent nova, que ens hem d'acabar d'adaptar totes i que quan tothom hagi trobat el seu rol, llavors ens veurem on anem a parar.
El duel entre l'AEX i el futbol sala Castro serà aquest dimecres, dia de la Mercè, a les 6 de la tarda al Poliesportiu Municipal de Sant Feliu.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí, abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Ajuntament de l'Hospitalet descarta l'adquisició de l'Auditori de la Torrassa, propietat de l'Arcabisbat de Barcelona, després de constatar greus deficiències estructurals que han impossibilitat la celebració d'espectacles. L'Auditori va tancar les portes l'estiu del 2023 i des d'aleshores les entitats i escoles del barri de Collblanc i la Torrassa es troben sense un espai de referència on dur a terme les propostes culturals. Per aquest motiu demanen solucions. L'Hospitalet reconeix el talent de 10 estudiants de la ciutat que van treure al juny una nota igual o superior a 9 a la selectivitat i també a un estudiant que ha obtingut un dels premis extraordinaris de batxillerat que convoca la Generalitat. L'acte s'ha celebrat a l'Espai Jove de Can Arús. L'Hospitalet s'adhereix un any més a la Nit Europea de la Recerca amb l'objectiu d'apropar la recerca, la innovació i els seus protagonistes a la ciutadania. La primera de les xerrades s'ha centrat en la presència de substàncies químiques als productes menstruals. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé.